Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope en el dia en què arrenquen les semifinals de la Lliga de Campions. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Albert Díez, hola.
Hola, Ballori, com estàs? Bona tarda a tothom.
Marc Pairés al control de so, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Ballori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
Demà el Comitè Olímpic Espanyol decideix qui serà l'abanderat als Jocs Olímpics de Rio. Rafa Nadal, Suso García Bragado i Mireia Belmonte estan entre els candidats.
Top 4.
El Barça de bàsquet afronta avui una final. A les 7 de la tarda, la pista del Lokomotiv Kuban guanyar dona accés a la final a 4 de l'Eurolliga. Perdre és quedar-se fora.
Top 3.
A l'Espanyol, els quatre capitans Javi López, Víctor Sánchez, Víctor Álvarez i Abraham s'han reunit per reconduir la situació i buscar un bon final de temporada.
Top 2.
Avui arrenquen les semifinals de la Lliga de Campions a partir de 3 quarts de 9 i a l'Etihad de Manchester, City Real Madrid. Tenim tiempo de juego des de les 8 i 5 minuts.
Top 1.
Cas Neymar, com us venim informant aquí a la Copa, al Barça admet que el brasiler, com la resta de l'equip, gaudeix de dies lliures i que no ha de demanar permís i pot fer el que vulgui, tot referent al viatge de Neymar a Londres.
Entrevistes a Esports Cope.
En aquest temps de ràdio escoltarem a Vivian García, promotora de la iniciativa perquè Mireia Belmonte sigui la banderada espanyola als Jocs. Parlarem de la final, l'autèntica final del Barça de bàsquet, amb qui va ser jugador de l'equip i actual integrant de la comissió esportiva, Ferran Martínez. A més, estarem a Manchester, atenció, amb el productor executiu de la televisió del City, el català Jordi Domínguez. I de seguida parlem amb el brasiler Milson, recordeu, qui va ser jugador del Barça i actual ambaixador del club.
El debat a Esports Cope.
Avui hem convocat pel temps d'opinió del programa el Tomàs Guasch i l'Emilio Pérez de Rozas.
La pregunta a Esports Cope.
Ho farem en plural. Preguntes a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Us preguntem d'una banda què us sembla que Neymar vagi a Londres en els dies de descans. El Jordi Vila, per exemple, diu, si marca 3 gols al proper partit, li perdono tot. I la Soraya Real diu, perfecte, i té dret com tothom. També us demanem missatges per la plantilla perica. El Borja Aceitón diu, jugant pel cor, i nosaltres farem la resta. I el Juan Esteo diu, si volen i mostren compromís, salven la categoria. Recordeu que des d'ahir estem sortejant una entrada doble per l'Espanyol-Sevilla, és diumenge a les 4 de la tarda, o sigui que, si vols anar i acompanyat o acompanyada a Cornellà Prat, recorda, mur de Facebook, compte de Twitter, el sorteig dijous abans de les 4 de la tarda. Ballori, tot teu.
Gràcies, Albert. Passen 18 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
En Verti utilizamos la cabeza, por eso somos digitales, porque supone menos costes, pero también somos justos. Por eso hemos creado la tarifa web de Verti para los que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en nuestra web. Porque si a nosotros nos cuesta menos, a ti también. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. En Herrera en Cope nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Cuál ha sido el atraco que le han dado a usted de verdad?
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Buenos días, señora. ¿Qué tal está?
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
El rodaballo que nos pescó.
Porque de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana en Herrera en Cope, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Nos sacó una factura de 650 euros.
Cope, estar informado.
Hi ha dies irrepetibles, dies amb bones intencions i dies blaus fort. Aquest dissabte és un d'ells. Irrepetible. Dies blaus de fort. Només aquest dissabte, només preus especials a tota la gamma. Ford Focus 12.490 euros. Amb tot l'equipament que esperes. Tu perdràs. Un dia blau fort no tornarà. Xarxa Ford de Catalunya.
Neymar ha aprofitat els dos dies i mig lliures que Luis Enrique ha donat als seus jugadors per escapar-se a Londres. Se l'ha vist a la festa de la gala de la Premier, de sopar amb els amics i de compres per la ciutat. El viatge genera debat perquè Neymar no passa per un bon moment de forma. Molts pensaran que hagués estat millor que s'hagués quedat a casa tranquil i descansant, i d'altres opinaran que mentalment li vindrà bé desconnectar, canviar de paisatge i divertir-se una mica. Si dissabte fa un bon partit i marca el camp del Betis, el viatge a Londres quedarà en anècdota. Si el Barça falla i Neymar no aporta, la bola seguirà fent-se grossa. El temps lliure és temps lliure i Neymar decideix com ocupar-lo. Neymar decideix com gestionar la seva carrera. Neymar decideix si vol ser el millor o simplement un dels bons.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
I per aquí obrim pel moment de Neymar i el seu viatge a Londres. Tenim comunicació amb un exjugador del Barça que coneix molt bé el futbolista i que en el seu dia va ser molt crític amb l'actitud d'alguns companys de vestidor. Estic parlant de José Edmilson. Ens escolta des del Brasil. José, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos, que sé que te estás moviendo hoy por Brasil, ¿no?
Sí, estoy aquí, acabo de llegar en Río. Hay esta semana una conferencia aquí de mejorías del fútbol brasileño, de la Confederación Brasileña, de la selección.
Sí.
Ha empezado ayer con la parte técnica, con Dunga, otros entrenadores, como entrenador de Italia, Conti, ha venido otros entrenadores y hoy hablamos un poco del calendario del fútbol brasileño.
Ayer es verdad que Dunga, entre otras cosas, dijo, he leído, no sé si fue ayer en el curso de esas conferencias, que hay que hablar con los jugadores para que no protesten tanto, haya tantas tarjetas amarillas.
Sí, sí, es verdad que aquí es un poco de manía, ¿no? Un poco de costumbre de los jugadores, principalmente de la liga brasileña, ¿no? De procesar mucho con los árbitros, de hacer un poco como hablaba Mourinho, teatro, ese tema, ¿no? Entonces, son cosas que se aplica también dentro de la formación del jugador, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de todas las cosas, lo más importante es intentar buscar las mejorías, intentar buscar alguna cosa importante.
Que tome nota Neymar, ¿eh?
Sí, yo creo que Neymar es un jugador que es de esa generación un poco de teatro, un poco de cosas, ¿no? Pero es un jugador que dentro de su poca edad ha mejorado mucho, ¿no? Mismo en la selección, con el Barça también. Entonces es un proceso de crecimiento, ¿no? Yo creo que nosotros aquí en Brasil que estamos, yo creo que formando mal, yo creo que dentro de las canteras o propio dentro de las escuelas, de los clubes, estamos haciendo un poco mal y eso lo tenemos ahí en la Liga Brasileña y por eso que Dunga siempre está expresando esto, la gente protesta más con el árbitro, los aficionados se quedan ahí molestos por la acción y la reacción del jugador y eso no es bueno para el fútbol brasileño, ¿no? Porque el fútbol brasileño siempre fue un fútbol bonito, un fútbol de improvisación, de creatividad, y hoy se tornó igual a los europeos, un poco previsible.
Oye, José, la última vez que hablamos tú ya nos dijiste que creías que lo mejor para Neymar este verano era que jugara solo una de las dos competiciones, o la Copa América o los Juegos. Al final se ha decidido que solo participe en los Juegos. ¿Crees que es lo mejor para todos?
Bueno, yo creo, hablando como aficionado de Brasil, para nosotros sería fantástico que Neymar participaría de los Juegos Olímpicos, porque es la única copa que no tenemos ainda, la única medalla que no tenemos dentro de los trofeos que el Brasil ha ganado durante su historia. Y la verdad será un Juegos Olímpicos, a pesar de todos los problemas que pasamos políticos en Brasil. Es un momento muy, muy interesante para nosotros, porque posiblemente no miraremos una próxima Olimpíada en nuestro país. Entonces, para él será, creo que como una revancha, ¿no? Del Mundial que pasamos fatal, y ojalá podamos ganar este Juegos Olímpicos tan importante.
¿Quién sale ganando, Edmilson, con que Neymar no vaya a la Copa América?
Yo creo que él, primeramente, porque no se puede dentro de... después de jugar una temporada larga como fue esta temporada de con el Barça y también los partidos que he venido a jugar con Brasil en eliminatoria y tiene que tener descanso, ¿no? Yo creo que esta recta final de Barça le ha tocado un poco la parte física, no sé, después del parón de FIFA el equipo ha vuelto un poco distinto. pero ganará él y ganará seguramente el Barça y la selección también, porque yo creo que un jugador en poco tiempo ser tan utilizado y tener una responsabilidad tan grande no sería tan bueno para él.
Ahora lo apuntaba José, ¿qué le pasa a Edmilson? Que no pasa por buen momento. Parece que está como un poco sin confianza, le cuesta irse en el uno contra uno, no ve portería con facilidad. ¿Qué le está pasando ahora?
Bueno, creo que es natural, ¿no? El momento que el Barça ha vivido el año pasado y hasta poco tiempo era de maravilla, ¿no? Yo creo que no se puede dudar de, no solo de Neymar, pero de todo el equipo. Y yo creo que es natural, yo creo que si Bajón es natural, porque el nivel que le tocaba el Barça jugando era natural que en un momento u otro tenía ese bajón, que somos hombres y fallos y tenemos condición física, a veces estamos bien, a veces estamos mal y hay que recuperar pronto. Yo creo que el Barça ya en los dos partidos que hizo contra el Deportivo y contra Gijón ya ha mostrado que está en forma.
Sí, colectivamente el Barcelona va cogiendo la forma y Neymar individualmente ha de quedar retratado como todos en cada partido. Y el próximo es el próximo sábado frente al Betis y ahí quedará retratado, ¿no? Porque ¿qué diferencia hay que Luis Enrique diga tenéis dos días de descanso o dos días libres? Para Neymar el día libre es ir a Londres y estar de fiesta y estar por la noche en una discoteca. ¿Eso es normal también?
Bueno, yo es verdad que no he leído esa noticia, pero yo creo que no es normal. Para mí, yo tengo mi opinión propia, yo creo que no es normal, no solo para Neymar, para cualquier un deportista. Yo creo, cuando hice unas declaraciones muy fuertes dentro de vestuario de mi época de Barcelona.
Eso es.
Hablé de lo que pensaba y de lo que veía dentro de un vestuario que no tenía a su cierto punto una falta de comprometimiento. Ahora, yo verdad que no puedo hablar de una cosa que no vivo día a día.
Ya.
Sí, sí. Lo que sé es que el jugador tiene un contrato, tiene sus deberes y si lo daron permiso para ir a estar ahí a la fiesta o lo que sea, esto es una cosa que es una cosa interna y de la parte directiva y de la parte del cuerpo técnico.
El tema es que tiene dos días libres y él decide qué hace, si se va a Londres a pasarlo bien o si se queda en Barcelona, bueno, descansando y recuperando mejor. Ese es el debate. No es que no lo pueda hacer, es si debe hacerlo o no.
Yo creo que el jugador tiene sus días de fiesta como todo trabajador. Se viene el otro día bien preparado, yo lo digo, si no tiene día de fiesta y va a Londres como a veces en mi tiempo había esto, ¿entiendes? Yo entrenaba por la mañana, tarde estaba en otro país, ¿entiendes? Entonces, yo creo que se tiene dos días de fiesta, tiene una semana larga y se da cuenta que se va a hacer ahí un poco de extravagancia, pero controlable, yo creo que no hay problema, pero es una cosa muy particular y muy difícil de opinar, porque si estaba ganando Barça y tenía esos dos días de fiesta, nada iba a decir.
Claro,
Ahora que está eliminado de Copa, perdió para el Madrid, es como si fuera todo perdido, ahora no se puede hacer nada. El fútbol es muy complicado, cuando el balón entra en el gol, se puede hacer todo. Cuando uno entra, se empieza a hablar cosas. Entonces hay que analizar muy bien cómo se habla de ese tema.
Es como la vida, te cuidas y luego el sábado cuando has de jugar o las personas que trabajen en otro oficio, has de rendir y ya está, y no pasa nada. Si rindes, no pasa nada.
Y eso es importante decir y seguro que él estará bien, no solo él, pero el profesional que lo hace eso tiene que estar consciente de las consecuencias de sus actitudes, ¿sabes? Independiente de lo que sea buena o mala. Posiblemente él no se iba de fiesta y iba dos días a entrenar. La gente dice, mira, el chaval está comprometido, no hay entrenamiento, pero ha venido a entrenar los dos días de fiesta. Entonces son cosas que no podemos ser hipócritas y decir, mira, el tío se fue de fiesta porque tenía dos días libres. Ahora podría estar en la ciudad deportiva entrenando, la gente, oh, qué buen chico que eres. Entonces es una cosa muy, muy particular, es una cosa extremadamente interna y controlada por el cuerpo técnico del Barça, yo creo.
Magnífico. José Edmilson, no te molestamos más. Un abrazo y gracias como siempre.
Vale, un gran abrazo. Hasta luego.
El 1965 neix la Ford Transit i des d'aleshores han circulat més de 9 milions de trànsit a tot el món. Un dels comercials més venuts de tots els temps. Celebra-ho amb nosaltres amb un preu extraordinari, perquè ara pots tenir un trànsit des de tan sols 5.990 euros. Ford Transit, en marxa des del 1965. Condicions a Ford Punès.
250 vehicles nous en els concessionaris Ford aquest mes i només en pagues la meitat.
250 Ford nous en els concessionaris Ford aquest mes i només en pago la meitat.
Consulten les condicions amb la multiopció de Ford.
Me'n vaig a veure'ls i ja en tindran un menys.
A Covesa Badalona.
Covesa Mollet.
Covesa Mataró.
Covesa Terrassa.
I Covesa Santa Coloma.
Recorda-ho, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
Avui arrenquen les semifinals de la Lliga de Campions. De seguida estem a Manchester, però abans, Elena Condis, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
L'àrbitre italià Nicola Rizzoli ha parlat del penal no xiulat per mans de Gavi al temps d'afegit de l'Atlètic de Madrid Barça de Champions al Vicente Calderón.
Ha reconegut a l'emissora italiana Anchio que es va equivocar al no pitar aquesta mà de Gavi al minut 91. El Barça es va quedar sense la clara possibilitat d'aconseguir el 2-1 i portar l'eliminatòria a la pròrroga. Rizzoli, escollit millor àrbitre del món, creu que l'ús de la tecnologia hauria ajudat a evitar aquest error en l'arbitratge que va penalitzar el Barça.
La situació era molt difícil de xiular perquè és una mà amb la pilota alta i no sap si està sobre de la línia, si és dins o fora. És molt difícil. Sobretot quan els elements de valoració són molt diversos. El jugador, per exemple, tenia els peus fora de l'àrea i vaig valorar que la mà havia estat fora. Amb l'ajuda de la tecnologia, en pocs segons es faria una valoració més precisa.
Probabilmente con la tecnologia, siccome la situazione, ripeto, è oggettiva, non è interpretativa.
Rizzoli, faltaria més reconeixent el seu error. Gràcies, Elena.
Adéu.
Aquesta jugada ja és història. El que tenim per davant són les semifinals de la Champions. Avui la primera, Manchester City, Real Madrid. Estem a Manchester per veure com està l'ambient. Tenim comunicació al periodista català, ha treballat a TV3, també a Gol Televisión i actualment és el productor executiu de la tele del Manchester City, el Jordi Domínguez. Hola Jordi, bona tarda.
Hola, què tal, com esteu? Bona tarda.
Molt bé, i tu? Com va l'experiència a nivell de feina per allà?
Bé, està sent una experiència molt positiva, molt sentits i tot un repte això de treballar en anglès, però bé, ho portem bastant bé.
Mm-hmm. Escolta, explica'ns com està una mica l'ambient per la ciutat, com està l'ambient al City, atès que juga avui la primera semifinal de Copa d'Europa o de Lliga de Campions de la seva història.
Sí, exacte, com tu deies, la primera semifinal de la Champions League de la història d'aquest club i com no pot ser d'una altra manera, doncs aquest dia, que és un dia històric per al Manchester City, es viu amb moltíssima il·lusió i amb moltíssima esperança. L'equip arriba en un molt bon moment a aquest duel contra el Real Madrid i la veritat és que els aficionats del City estan molt esperançats amb la possibilitat de poder superar aquesta eliminatòria, aquesta semifinal i plantar-se la que seria la seva primera final de Champions.
Sí que és veritat que veient l'equip una mica, ha fet una temporada una mica irregular, però ara mateix sí que arriba en un bon moment, no?, aquesta semifinal.
Sí, sobretot amb dos jugadors que estan en un estat de forma excepcional, com són el Kun Agüero, que en les últimes jornades porta 5 gols en els últims 3 partits de Premier League, tot i que la Champions no ha marcat en els últims 3 partits, com et deia, arriba en un grandíssim moment, i sobretot Kevin De Bruyne, el jugador belga, que després d'estar 2 mesos lesionats ha tornat en una forma espectacular i està sent absolutament decisiu, no només a la Premier League en aquestes últimes setmanes, sinó sobretot a la Champions, perquè ell va ser l'autèntic heroi de l'anterior eliminatòria contra el Paris Saint-Germain.
I Pellegrini té moltes ganes perquè juga contra el Real Madrid i, a més, per deixar ben alt el pavelló del City, eh?
Sí, la veritat és que Pellegrini no ha volgut fer palès aquest ànim de revenja que potser hi podria haver per com va ser la seva sortida del Real Madrid fa alguns anys. Ja ha dit que no té cap ànim de revenja en aquest sentit, però està clar que seria molt gran per Manuel Pellegrini poder deixar aquest club després de 3 temporades plantant-se una final de Champions i un cop allà, qui sap si fins i tot guanyant la que seria la primera Copa d'Europa del club. Els jugadors fins i tot també estan molt al darrere de l'entrenador, tenen ganes que aquest últim any del tècnic xilè aquí sigui un any exitós en aquest sentit, i la millor manera de fer-ho, sens dubte, és poder arribar al més lluny possible a la Champions.
Hi ha una mica la sensació de que el Manchester City ja ha complert aquesta temporada la competició, arribant a semifinals, o l'esperit és estem a semifinals i el que volem és arribar a la final i guanyar-la?
No, no, exactament, aquest és l'esperit. Un cop aquí ja no es vol parar, no es conformen amb el fet d'haver arribat a semifinals, sinó que un cop aquí, evidentment, el que volen fer és arribar a la final i guanyar-la. Està clar que s'ha fet història aquesta temporada, arribar molt més lluny del que s'havia aconseguit en les campanyes anteriors, però ho ha dit tothom, des de Chiqui Begristany fins a l'últim jugador, que no volen parar aquí, que evidentment, tot i que estigui al davant un equip que ha sigut 10 cops campió d'Europa, l'objectiu és arribar a la final i guanyar-la.
I segur que es parla molt de la possibilitat d'arribar a la final davant del Bayern de Múnich.
Sí, aquí està un altre dels morbos, no?, d'aquesta Champions, la possibilitat de jugar contra el Bayern la final, però jo crec que encara no estan pensant en això. Primer s'ha de superar una semifinal que serà molt dura contra el Real Madrid, i un cop passi això, jo crec que al City li seria igual jugar contra el Bayern o contra l'Atlètic de Madrid. El cas és estar a la final de la Champions per primera vegada a la història.
Com diu Jordi, i amb això acabem, a nivell de palmarès, el palmarès del Real Madrid és brutal, però des de fa anys el Manchester City és un dels grans d'Europa, té una grandíssima plantilla. Hi ha la sensació de jugar contra un rival que és superior a tu o contra un rival que és del teu nivell?
Bueno, jo crec que aquí som conscients que el favoritisme és pel Real Madrid, i de fet no han tingut cap problema en fer-ho palès d'aquesta manera. De fet, ahir Vincent Kompany, el capità del City, a la roda de premsa prèvia, va reconèixer que el City, tot i que aquesta temporada està entre els 4 millors d'Europa, encara li falta donar un passet més per ser un equip dels top del continent, no? Per poder-se posar a l'alçada de Barça, de Madrid, de Bayern de Múnich, que són els que estan dominant la competició en aquests últims anys. Però sí que està clar que aquesta temporada pot ser un punt d'inflexió molt important pel club, i més tenint en compte que la propera campanya tindrem aquí Pep Guardiola, amb el qual s'espera donar encara doncs un pas més endavant en aquest sentit per col·locar el City ja de forma definitiva entre els grans d'Europa.
Home, hi ha un punt al vostre favor. Ja saps que a l'equip on va Guardiola, aquell any es programa campió d'Europa, no? Li va passar al Bayern, sí. Igual li passa al City, també, eh?
Sí, mira, doncs, si torna a passar, t'asseguro que aquí ho donaran per molt bo, eh? Vull dir, estan molt esperançats en que es pugui repetir la història.
Jordi Domínguez, gràcies per atendre'ns, una abraçada forta, que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
La imatge del dia, Esports Cope.
La imatge del dia, l'arribada de Guardiola a Madrid amb el Bayern de Múnich. I nosaltres el mirem de lluny. Ens agradaria més que Guardiola hagués aterrat avui aquí a Barcelona i fer la roda de premsa del Camp Nou. Això significaria que el Barça hauria eliminat l'Atlético de Madrid, i avui Luis Enrique i un jugador haurien fet la roda de premsa prèvia. Però la realitat és que els jugadors del Barça tenen dia lliure, mentre, com dic, Guardiola aterra a Madrid. I ens hem de contentar amb contemplar aquesta imatge des de la distància, a 600 quilòmetres. I és que una cosa està clara. El Barça va quedar eliminat merescudament d'una competició, la Lliga de Campions, compla més que la Lliga Domèstica.
Manolo Oliveros, Esports Cope. Gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, que prenc nota. Oli, què et ve de gust avui?
Cappuccino.
Un cappuccino per Oliveros. Emilio Pérez de Rozas, bona tarda.
Hola, què tal? Un cafè solo.
Cafè solo per Emilio i cafè solo per a Tomàs també, no? Tomàs Guasc, hola.
Sí, señor.
Cafè sol també, molt bé.
Sí.
Empezamos con Neymar, si os parece, y su viaje a Londres. Emilio, ¿no pasa nada o es un viaje poco pertinente?
No, a ver, yo creo que cada uno de nosotros el día de su fiesta hace lo que le da la gana. Y ya está, punto. Esta gente tiene mucho dinero, todos deben coger jets privados con amigos y se van a fiestas, ya está, punto. Yo creo que no hay más, es un día de fiesta o dos días de fiesta. Y ya está, y cada uno hace lo que quiere y va donde quiere.
Y ya está, y mañana a las 8 de la mañana, pues, a cegar todo el mundo y...
Quiero decirte, esta es mi opinión, puede haber otra gente que diga que no es el momento, que está perfecto, que yo no, no digo, pero me parece que otra cosa sería que, bueno, me lo invento, pero que el código interno del Barcelona diga que en los dos últimos meses de competición, tú en los días de fiesta no puedes... salir de Cataluña, vale, estupendo. Pero yo creo que eso no es así, yo creo que cada uno en su día de fiesta hace lo que quiere.
Perfecto. Tomás, ¿ho veus igual?
Sí, perquè a més és que aquesta gent estan acostumats a anar a Londres com jo vaig a Reus. I dic que clar, és que tot això és molt difícil de són portes al campo. Dic, home, potser fa uns anys podíem jugadors amb una altra mentalitat. Dic, en comptes del Neymar fos el Migueli, potser jo pensaria, vaig a una festa de la Premier, que això sortirà tot arreu, pues jo què sé, ara és que realment la mentalitat d'aquests tios és aquesta, vull dir que no, digo, que tengo fiesta, me voy a Montevideo, coño, pues mira, com jo vaig a Reus, què vols fer-li? Que surti diumenge i faci dos gols, va.
Eso es.
Sí, claro, esto, Emilio, si el sábado va al campo el Betis y juega bien y mete algún golito, pues no pasa nada. Ahora, si no, igual la bola crece un poquito más.
Bueno, en el fondo, a ver, no nos engañemos. Nosotros llevamos muchos años, bueno, Tomás y yo, muchísimos más que vosotros, pero llevamos muchos años todos en esto y sabemos que todo esto de Neymar...
Yo soy un crío, ¿eh? Cuando habla Emilio, soy un crío.
Yo creo que con Oliveros, por ahí, yo creo que empatáis.
No me hagas decirle a Oliveros cuántos años tiene, ¿vale?
Por eso.
Lleva de profesión. Pero Juan, lo que quiero decir es que siempre, y no solo en el Barça, sino en todos los grandes clubs, cuando se pierden salen todas estas cosas.
Claro.
Y todos sabemos, lo hemos comentado esta misma semana, o en los últimos 15 días, o las últimas 3 semanas, varias veces, y todos sabemos, como muy bien acaba de contar Tomás, que estos muchachos hacen lo mismo, ganen o pierdan. Vale, mira, yo hoy he estado en un pequeñito restaurante de menú de 9,5 euros, y me ha contado una abuela que tiene un nieto que llora cuando pierde el Barça. Y yo le he dicho a la abuela, digo, pues hágame un favor, dígale a su nieto que ellos no lloran cuando pierden.
Yeah.
¿Eh? A excepción de Iniesta, de vez en cuando y tal, pero ellos no lloran cuando pierden.
Está bien. Vamos a lo de hoy, Manchester City y Real Madrid. Tomás, ¿cómo veus?
Pues no, ja que estem en temàtica blaugrana, pues ho veuria com si el partit fos Manchester City-Barça, o l'eliminatòria, pues diries que favorit al Barça, favorit al Madrid, evidentment. Ara, no es dormin, perquè és una semifinal de Champions, és un parvení al Manchester City, tot el que vulguis, no serà el millor equip d'Europa, sens dubte, però que et pot fotre amb un lío seguríssim si no estàs al nivell que tens que estar. Ho hem vist d'altra manera amb l'Atlètic de Madrid-Barça. El Barça no va estar com tenia que estar al carrer. A veure si confirma aquesta condició de favorit que tothom li dona, clar.
I jugarà sense lesionats al Madrid, eh?
No, bueno, si s'ho creu ell.
Diu que està al 100% el Cristiano i el Benzema.
No s'ho creu i la seva germana la de Madella.
Sí, a veure
ni aquest ni el Benzema, però bueno, com això ha de ser així, perquè tornem a lo mateix, que jugués al Barça i els tocats fossin Messi i Neymar. Tu no creus que jugaria al Muri i l'altre? No, jugaria a la
no, clar.
És la dictadura del proletariat, o sea, tu.
Emilio, ¿cómo lo ves?
No, lo veo igual que Tomás, con un añadido que también compartirá Tomás, que es evidente que los dos clubs están ante el gran reto de la temporada, porque los dos están que para ellos sería brutal ganar la Champions, los dos, y lo veo de una manera que también lo veremos todos, que es ojito, porque al City no le meten 4 en el Bernabéu.
No es el Wolfsburgo, sí.
No, o sea que como muy bien todo el mundo pensó, bueno, a lo mejor al Madrid le toca el partido chungo de la Champions contra el rival peor de toda Europa y lo levanta, pero eso ya no se repite, ¿eh?
A veure com va avui, a veure com va. Emilio Pérez de Rozas, Tomás Guas, gràcies.
Adéu, bueno,
un abraç.
Adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Taller, Parfilema, Taliseo, Calderer, tens problemes amb l'acabat de la teva pintura? Pinter li donarà un acabat perfecte i d'alta qualitat en les seves noves instal·lacions de lacat i pintat amb pintura en pols o líquida al forn en 48 hores. Pinter treballa tot tipus de peces de gran pes i dimensions. Per més informació podeu trucar al 93 718 4511 o consultar la pàgina web pinter.es. Pinter està a Barberà del Vallès.
El 1965 neix la Ford Transit i des d'aleshores han circulat més de 9 milions de trànsit a tot el món. Un dels comercials més venuts de tots els temps. Celebra-ho amb nosaltres amb un preu extraordinari, perquè ara pots tenir un trànsit des de tan sols 5.990 euros. Ford Transit, en marxa des del 1965. Condicions a Ford.es.
Antepenúltima final de la Lliga. El Barça fa escala a Sevilla.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, Betis-Barça.
Manolo Oliveros, Silvio Ortiz, Josep María Minguella, Pichi Alonso, Poli Rincón. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Minuts i les 4, parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Joan, què tal? Bona tarda.
L'Espanyol que ja prepara la final de diumenge contra el Sevilla i atenció que els capitans s'arremanguen.
Sí, la reunió d'aquest matí dels quatre capitans de l'Espanyol, ho explicàvem, al matí COPE, Javi López, Víctor Sánchez, Víctor Álvarez i Abraham González, que ha fet que s'incorporessin 10 minuts tard a l'entrenament, amb un Constantin Galca impacient i que no parava de mirar l'hora. Després han entrat al camp, li han donat la mà a Galca i una breu explicació i s'han posat a treballar. Us expliquem què ha passat, s'han reunit en privat en una sala apartada del vestidor per traçar l'estratègia adequada per remuntar els ànims de la plantilla i de quin discurs s'ha de seguir amb cada jugador. N'hi ha algun que em diuen que està força tocat anímicament. De si s'han de fer una quedada tots i que, per exemple, Javi López i Abraham, que no jugaran diumenge, soparan dissabte amb els convocats a l'hotel habitual. No ha fet falta que Galca fos coneixedor de la reunió. Víctor Sánchez ha parlat en sala de premsa del moment anímic de l'equip, de la reunió, de que han de sortir a mort i que, en definitiva, ja serà el moment de les crítiques, però no aquest, d'aquí unes setmanes.
Nos hemos reunido en parte también para esto, para hablar de cómo teníamos que afrontar este partido, de cómo podíamos cambiarle un poco la mentalidad a la gente, el pensar que que no estamos ante un gran problema, sino que tenemos un reto por delante y que el problema creo que no es de calidad del grupo, ni el problema es de que seamos mejores o peores, sino simplemente pues que no están saliendo las cosas, que mentalmente pues estamos un poco bloqueados. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en ese aspecto un poco mental y en darnos cuenta de que cuando estamos, cuando hacemos las cosas bien, somos un muy buen equipo. Entonces, nada, hemos estado hablando y poco más, no hay mucho que comentar. Creo que la gente se está dando cuenta o se ha dado cuenta de que tiene que estar con nosotros a muerte y de que después de salvar el equipo, que seguro que lo conseguiremos, ya se dictará sentencia, ya se escuchará a la gente, ya cada uno dará su opinión y veremos lo que pasa de ahí en adelante. Pero lo importante para el club, para la afición, para los jugadores, para el técnico, es salvar al equipo lo antes posible. A partir de ahí se hablará de que si somos pesimistas, si tenemos mejor equipo, peor equipo, si hemos hecho mejor o peor temporada. Pero ahora, en este momento, no sirve de nada hablar de todo eso.
Benvinguda, doncs, l'autogestió, de Víctor Sánchez. Galca contra el món. Veurem qui guanya, perquè Galca vol Arlauskis, el món vol a Pau. Veurem qui juga diumenge a la porteria. De l'entrenament, Caicedo i Òscar Duarte han fet una part amb la sessió amb el grup, però bé, no estan encara recuperats. Jo penso que Duarte sí que jugarà diumenge. El club espera repartir unes 8.000 invitacions entre els socis, així que s'espera una superentrada diumenge davant el Sevilla.
A veure si l'estratègia dels capitans té bon efecte. Gràcies, Quique.
A tu.
Fins aquí el futbol. I ara, bàsquet, Albert, cita vital pel Barça avui a la pista del Lokomotiv Kuban a partir de les 7 de la tarda. El tema és fàcil, si el Barça guanya estarà a la Final Four, si perd, no.
Sí, és l'únic bitllet que queda per repartir per la final a 4 de meitats del mes de maig a Berlín. El partit absolutament determinant a l'Sportshalls de Krasnodar, on el Barça ha fet una única presa de contacte, un únic entrenament avui, després del viatge ahir de gairebé 7 hores via Sofia, l'escala que va fer el conjunt blaugrana. No hi ha incidències d'última hora a la equip, haurà de descartar dos jugadors, Xavi Pascual. Recordem que diumenge el Clàssic va tornar a jugar gairebé 2 mesos i mig després per la lesió de menisc Shane Lawal. Veurem també com està Joey Dorsey i m'expliquen des de l'expedició, des de la concentració del Barça, que no les tenen totes amb l'arbitratge que pugui haver avui a Krasnodar, a Rússia. Veurem, factors com la motivació, la qualitat, el cansament o l'estadística segur que juguen un paper fonamental a partir, com deies, de les 7 de la tarda.
Comentem la jugada amb el Ferran Martínez, exjugador i membre de la comissió esportiva del Barça. Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui sí que és cara a creu, que això ho faixa, eh? Vida o mort, eh?
Sí, home, avui és un d'aquells partits total.